neighbors. Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day.
Bueno, ja sabeu que quan sentiu aquesta sintonia esteu a Gent de l'Eixample, un programa d'Eixample Barcelona Ràdio realitzat pels equips dels informatius de l'emissora. I avui tenim amb nosaltres a la representant, a una de les representantes d'Esquerra Republicana a les properes eleccions, Eva Maria Barlavé i Vilanova, consellera de districte de l'Eixample de Barcelona, llicenciada en dret per la Universitat La UB, màster en assessoria i consultoria immobiliària per la UB i en dret de negocis dels negocis i a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Advocada autònoma, especialista en dret civil i en dret mercantil. Exerceix en un despatx multidisciplinar que comparteix amb altres companys de professió. Això està antiquat. És sòcia d'Òmnium Cultural i col·labora amb l'Associació contra el Càncer i la Fundació Dona i la Vida. Benvinguda, Eva.
Hola, moltes gràcies.
Bueno, vens en representació, evidentment, d'Esquerra Republicana.
Sí.
De la qual ets a la llista, estàs en el número...
32.
Bueno, aviam si surts.
Esperem.
Vinga,
que sí.
Comencem. L'Agustí estava apuntant una coseta que ha passat avui. Comencem per aquí, va, Agustí. Què estaves dient?
Pues el tema que ha hagut avui, que he sentit jo als mitjans de ràdios més importants, el conflicte que hi ha entre el govern i l'Ajuntament,
cosa rara,
tema de la desalinizadora, aquesta mòbil que es vol posar al port. Què ha passat aquí? Què?
Bé, aviam, el conflicte en si, jo no el sé. A mi encara no... no...
L'Ajuntament ha dit que no sabia res.
Bueno,
com sempre.
Sí, com sempre. En qualsevol cas, aviam, és una necessitat que hi ha. Ens ve, tenim una sequera, vull dir, és innegable.
Això és innegable, sí.
I no sembla que la cosa hagi de variar en els propers mesos. Per tant, s'han de trobar solucions. Podem dedicar-nos a barallar-nos, etc, però el cert és que s'ha de buscar una solució i el govern ha trobat una, que és aquesta desalinitzadora flotant aquí a Barcelona, i a més 12 més que
sí,
posarà, exacte, la Costa Brava
no
Nord.
Que no són una, són 12.
No, són 12. Vull dir, clar, és buscar solucions.
Exacte.
Al final es tracta d'això. Després, entrar al detall de si uns ho sabien o no, bueno, doncs això... Jo crec que a la gent no li importa tant. A la gent el que li importa és que li donin solució i que pugui tenir aigua de boca a disposició i que no tingui el risc de quedar-se sense.
Eva, anem al gra. Economia. Comencem per l'economia. Com fem tornar les empreses que es van fugar de Catalunya durant el procés? Bueno, el procés. Ja saps tu que van haver-hi 4 o 5 empreses molt conegudes que es van fugar i aquestes empreses continuen estant diguéssim, en l'estranger, entre cometes.
Sí.
Què tenim que fer perquè tornin? Com els obliguem, si és que els tenim que obligar? O com els seduïm, que seria més necessari?
Jo, sincerament, jo personalment, no em dedicaria a fer polítiques exclusivament perquè tornessin. Al final, si van decidir marxar, és la seva decisió. Jo crec que més aviat hem de fer polítiques per a les empreses que van decidir quedar-se, que van decidir apostar per Catalunya, malgrat les circumstàncies. Els altres, de la mateixa manera que van optar per marxar, poden optar per tornar, si volen. Però ens hem de centrar en els que es van quedar. Perquè si no, seria una mica, penso, una descompensació de dir, ostres, vaig a premiar els que han marxat. No. Premiem els que s'han quedat i fem polítiques pels que s'han quedat.
I intentem que en vinguin de noves. Xina, el Xevi.
Sí, per exemple. Això ha sigut una solució pel problema que hi havia amb els treballadors de Nissan.
Sí.
Bueno, es tracta també una mica d'això. S'ha fet el Pacte Nacional per la Indústria, que s'han destinat 1.400 milions d'euros per dur a terme projectes com aquest de Xeril. Doncs, bueno, al final és el que hem de, pel que hem d'apostar per cuidar-los d'aquí.
I tenim molts temes econòmics, oi?
Sí, per atraure aquestes empreses de fora, infraestructures.
Tema, sí, que són necessàries.
L'aeroport, el port, Rodalies... Què vol fer Esquerra Republicana?
Perquè, evidentment, ara estem en un moment que allà a la Castella ens necessiten i s'ha notat. perquè és el moment d'apretar, perquè sempre els governs catalans que han tingut necessitat d'algú ha sigut quan han necessitat a les urnes per a les votacions en el Congrés espanyol. Ara és un bon moment per això, però és que tenim un dèficit d'infraestructures que fa riure. Vull dir, diuen, és que l'eje mediterrani, bueno, és que l'eje mediterrani, de quants anys fa que en parlem d'això? I s'ha fet tot menys això. I, bueno, i, per exemple, tenim una cosa molt clara, l'AVE, l'estació de la Sagrera, quina estació és?
Sí.
Perquè tot encara ara comences a veure una miqueta la llum, però és que, aviam, és que fa riure. Llavors, o sigui, Esquerra Republicana aquesta feina l'ha feta bastant bé, ha aprofitat el context, però és que no podem estar així tota la vida.
No.
Que fa riure una miqueta que els catalans tinguem que anar sembla que anem a demanar almoina.
Sí, és una mica el paper que ens ha tocat jugar fins ara. Ara és el que deies tu, ara tenim aquesta possibilitat de forçar coses, d'aconseguir coses perquè ens necessiten, al final és trist però és així.
Sí, sí.
Vull dir, les coses que s'aconsegueixen quan ens necessiten, doncs hem d'aprofitar i hem de forçar que passin aquestes coses, per exemple, el que és infraestructures, el traspàs de Rodalies, hem d'intentar que s'acabi consolidant.
Sí, perquè ells diuen sí, però... Bueno.
Sí, però... Bueno,
exacte.
Hem de fer el tu a tu, hem de fer la negociació aquesta directa i hem d'aconseguir que s'acabi culminant, perquè estem parlant de 400.000 viatgers diaris que no poden estar pendents, doncs, bueno, de si ara em retraso perquè ha passat això, em retraso... No, s'ha de gestionar bé. Tenim un exemple, que és Ferrocarrils de la Generalitat, que funciona molt bé, doncs està gestionat, òbviament, per la Generalitat, doncs aquest mateix exemple el podríem traspassar a Rodalies quan tinguem el traspàs ple. Traspàs, òbviament, més dotació econòmica, perquè el traspàs sense la dotació econòmica seria una trampa. Evidentment.
Igual ho pretenen que sigui així.
Bueno, doncs...
Ja saps que som molt listos en les Castilles.
Va, nosaltres també.
Bueno, escolta una cosa, aeroport, port, perquè clar, és que clar, la connexió al mateix port via ferroviària, és que com podem enviar les mercaderies a França si no hi ha les entrades i sortides al port via ferroviària? És que, és que sembla mentida que una ciutat que Barcelona, vull dir, ens està passant per davant València.
Sí, no, s'han de...
Que dius, bueno, i per què ens passa davant? Bueno, perquè ha governat molts anys el PP i ha tingut molta mà.
Cert.
I els últims anys havia governat el PSOE i també havia de molta mà.
Bueno, clar, perquè
ara hi ha l'aliança del terror i bueno, ja veurem ara com acaba tot allò, però bueno, de moment la feina aquesta ells l'han feta.
Sí, per l'aeroport ja vam presentar la proposta, que és una proposta que fa més eficient l'aeroport, a més es respecta al medi ambient, que és una de les altres preocupacions que hi havia.
Sí.
També es prendran mesures amb el soroll perquè no es molesti tant els veïns i es aconseguiria molta més eficiència.
Però Eva, el de molestar els veïns, i pensa que jo sóc de Gavà, i allò és inevitable.
No, és evident. Vull dir,
sí. O els avions fan com els cotxes elèctrics, que no se senten, o allò és inevitable.
És inevitable. I
perquè
més a més...
la pista que surt per la platja del Prat, clar, ells ja giren abans d'arribar a l'allò, però és igual, quan giren fan el soroll dels motors, va cap al poble, o sigui, cap al tros de Gavamar. És que és inevitable, perquè quan es va construir, es va deixar construir en una zona que segurament no es tenia que haver deixat construir, que el problema és aquest, no un altre.
Sí. Vull dir, es va deixar construir, es va comprar sabent també una mica el que hi havia allà al voltant. Bueno, es tracta de minimitzar-ho. Evitar, evidentment, no es pot evitar.
No es podrà evitar mai.
Vull dir, no es pot evitar, però minimitzar el possible, sí. I pensem que la proposta aquesta que hi ha sobre la taula és una bona proposta i és una solució. A més, també entren en joc els aeroports de Reus i Girona, que també són aeroports que tenim, sí, i que els hem d'aprofitar, perquè tots estem acostumats.
Sense parlar de Lleida.
I sense parlar de Lleida, perquè Lleida ara està, a Guaira està més destinat a temes més tècnics i més d'aprenentatge, no?
Sí.
Però, per exemple, tots estem acostumats. Vas a Londres i tens 3 aeroports on pots anar.
I grans.
Grans, i a distància. Vull dir que el fet que Girona estigui una hora...
I autobusos, i una comunicació bona.
Perquè hi ha hagut un dèficit d'inversió molt gran per part de l'Estat, no s'ha donat els diners que s'havien de donar, i això al final acaba repercutint, perquè no és una cosa d'un any que no s'ha donat, és una cosa que es va acumulant amb el temps, i al final doncs et trobes amb això, amb unes infraestructures insuficients, i el que hem de fer, bueno, estem fent, és treballar per revertir això, i el projecte que tenim és anar treballant per anar millorant totes aquestes infraestructures ferroviàries, perquè és el que deies tu, no pot ser que tinguem el port que tenim i no hi hagi una connexió ferroviària, que hagi de ser tot via carretera.
És que qui li diguis dirà, bueno, Catalunya? Europa?
Clar, això necessita inversions. Això necessita inversions, i les inversions necessiten diners. Llavors, aquí és on anem. Hem tingut el problema dels pressupostos, però ara també una altra de les propostes que tenim sobre la taula és canviar el model de finançament. Perquè si no canviem el model de finançament, tampoc variarà tant, eh? Els diners que rebem al final...
Bueno, ja ho vam intentar o no, amb una... però bueno, ens va sortir el tiro per la culata.
S'ha d'insistir.
Van vindre los soldados españoles i ens van fotre un parell d'hòsties, sí. I ens vam quedar una mica tontats. Bueno. I l'independentisme s'ha quedat una mica tontat des d'aquella època, sobretot la gent, perquè la gent ha viscut allò, però és que després ha viscut les baralles. Sí. Que les baralles no han fet cap bé, i això, els que sou polítics, sou conscients d'això?
Sí.
Perquè aquí la culpa són de Junts i d'Esquerra, i dels que ho han fomentat, que n'hi ha uns quants, Ciudadanos, que es dedica només a dir el mateix, el PP, que clar, és que és el paper que els hi queda, que no els hi queda cap més paper aquí a Catalunya amb ells.
Han de fomentar la crispació,
sí,
i la confrontació.
Però la confrontació no existeix si no volen.
Això és cert, però bueno...
Això és com un matrimoni, no ens barallarem si no volem, no?
El problema és que sí... El problema és que, clar, després, quan a les solucions, doncs cadascú té una visió diferent de quina ha de ser la solució
de país. Sí.
Nosaltres hem apostat ja fa temps pel diàleg, per anar assolint les coses mitjançant el diàleg.
I de moment heu aconseguit coses amb el diàleg.
Amb el diàleg.
I la necessitat de Madrid. Diàleg i necessitat. Si no hagués existit el diàleg, segurament aquesta necessitat no hagués pogut existir perquè no hi hagués conversa, però ja existia i s'ha aconseguit.
Exacte.
El següent pas, si guanya Esquerra, quin seria?
Aviam, nosaltres és el... bueno, ja ho ha dit diverses vegades el Pere, nosaltres vam aconseguir els indults, es va aconseguir també la derogació del delicte de sedició, que també semblava que eren coses impossibles, ara estem amb l'amnistia, que també era un no rotund dels socialistes.
Sí, sí, no. Ells bueno, que no, però que
doncs
no.
Doncs ja ho tenim, i ara ho defensen.
Clar, perquè us necessitamos,
va.
Us queremos.
Sí.
Catalanes, doncs, sois bonitos.
El proper pas és negociar un referèndum, perquè tot es pot negociar a la vida. Vull dir, i el referèndum cap dins la Constitució, n'hem tingut de referèndums, doncs hi ha la possibilitat de negociar-lo, però això és una qüestió de voluntat política. Ells ho volen vendre com una impossibilitat jurídica, però és una qüestió de voluntat política i de negociar, i aprofitant aquesta necessitat, doncs s'ha de seguir apretant.
Però el referèndum pot ser una arma de doble fil, eh? Perquè l'altre va sortir el que va sortir, que tampoc era... No hi havia una diferència tan gran, era un 51-49.
Però és la via democràtica.
Sempre es havia per sí, però sempre es havia parlat de que perquè, i això ho havia dit l'Artur Mas, i inclús ho havia dit algú més, de que perquè fos viable políticament tenia que sortir un 70-30, un 60 i pico 40, com a molt poc, perquè l'altre era confrontació directa.
Bueno.
50-50 és impossible poder fer una via d'independència unilateral. I a més unilateral tampoc existiria, perquè Europa ja has vist el cas que ens han fet, no?
No.
Ens han girat l'esquena i han mirat, l'únic que han protegit és els que estaven exiliats.
Exacte.
Una miqueta.
Sí,
el resto... No.
El que està clar és que dins d'aquesta negociació, òbviament, s'haurà de negociar els percentatges que tothom accepti i que tothom se senti incòmodes.
Clar.
Un cop acceptat aquest percentatge, aleshores les regles del joc ja estan establertes, i si surt, doncs surt. El que surti, qui sigui ho haurà de catar.
Sí, sí, bueno, és que aquí està, i bueno, sí. Sí, sí, és sí. El que dius tu, el que surti es té que acatar.
Però bé, és l'única manera
d'aconseguir
doncs, la independència que volem. I llavors és fer de mentres, perquè això no és una cosa que es farà demà, és el que deies, vull dir, la unilateralitat ha quedat clara que ningú ens la avalarà, aleshores, bueno, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a buscar la manera de que quan sigui, sigui la veritat. Perquè també una part del desengany que hi ha hagut de la gent és, home, ens hem il·lusionat molt tots.
I molt.
La gent va sortir al carrer en massa com no s'havia vist mai.
Però és que el dia després va ser... Hòstia, què ha passat? Ens han enredat a tots?
Val. I aquest és el desengany de la gent. Sí. I això és el que hem d'evitar que torni a passar. Perquè quan la gent es torni a implicar, hem de tenir la seguretat de que es durà a terme, que no tornarà a fallar. Per tant, l'única manera és aconseguir-ho doncs, de manera pactada. Al final és pactar. Però mentrestant, també hem d'anar aconseguint altres coses i una d'elles és aquest finançament singular. Clar. Perquè la gent dirà, sí, jo vull ser independent, però fins que no ho sigui, com menjo jo?
No,
perquè tal com està tot...
El país té que bellugar.
Es té que bellugar.
Els catalans hem après molt dels bascos, que han aconseguit el que han volgut sense dir ni piu, perquè els bascos, ells van fent a la seva bola, des de... passant ja el tema ETA, evidentment, sí, sí. Que ells van arribar un moment que van dir, bueno, pues els catalans es barallen i donen la cara i nosaltres anem per sota i patam, patam, patam i no aconseguim ni viuen de conya.
Sí.
Amb un país pròsper, amb una economia en alça i nosaltres guerrejant com a tontos i ells allà amb un pressupost collonut, perquè jo crec que l'Estat quan fa els números diu, tio, ens hem enganxat les mans.
De fet, ells ja, el seu sistema de finançament, ja fa molts anys que el tenen, el van aconseguir d'entrada.
Sí, sí, d'entrada.
Cosa que aquí no es va fer.
Sí, sí, ni negociant.
Vull dir, ells ho van tenir d'entrada. Tot això també els ha donat una sèrie d'avantatges.
Sí.
Perquè, clar, una cosa és que tu gestionis els teus diners i l'altra és que hagis d'anar demanant que te'ls donin aquí, i no te'ls donen.
Aquí teníem uns negociadors que en un moment donat anaven a negociar a Madrid i després tornaven, deien, oh, un acord collonut, i al cap d'un mes aquell acord ja no era tan collonut.
Clar.
Era, per exemple, el Collell i això havia passat.
Clar. En canvi, el País Basc no va passar. Aleshores, ells sempre van, això, una mica al remolc, callant i anar fent per sota, i van traient. Bueno, clar, ells també ja fa molts anys que viuen bé. Nosaltres hem hagut de treballar-ho molt més, i sobretot darrerament, des que hi ha hagut doncs, aquest creixement de les ganes
i la independència
d'independitzar-se.
Ens ha marcat uns quants anys de retrocés, quants anys llargs, econòmicament, molt. Ha sigut un lastre molt gran. Molt gran, i veurem si ens en podem refer. Mitjans en tenim.
Ens en podem refer.
Passa és que la gent de la generació de la independència s'està fent gran. Mm. Els joves són menys independentistes, la majoria.
Sí, això és cert. I...
Alguns, no tots, evidentment.
Sí.
Perquè home, políticament també... tu saps que la gent jove políticament està menys arraigada.
Sí.
Tu li preguntes a molta gent que va a la universitat qui és qui, i no saben qui creguis.
No, estan desafectats.
Sí, sí.
No és com abans, que la gent t'implicaves molt més a jove.
En política, sí.
I també jo crec una mica les xarxes no ajuden, en aquest cas. Aleshores, bueno, també reben molts missatges
sí, això està clar.
De la dreta, de les xarxes, i tot això es nota al final.
Sí.
De fet, es va fer un programa a TV3 que parlava d'aquest tema. Mm. I bé, una mica el que s'ha d'intentar doncs, és fer-los entrar. Ja no només en la política, en la vida social, en el que importa de veritat en el dia a dia, que surtin una mica d'aquestes xarxes i vagin coneixent la realitat.
Pues, ja que parles d'això, deixa'm parlar de polítiques socials. Ara heu fet això del lloguer per les zones tensionades, un lloguer és un topall, però, per exemple, vivenda social, què vol fer Esquerra Republicana?
Mira, Esquerra Republicana, i ara no vull equivocar-me, hem aconseguit amb els pressupostos que hem pactat amb l'Ajuntament hem portat al nostre terreny els pressupostos que inicialment havien de ser, no em vull equivocar, que ho tinc aquí, són 1.100 vivendes socials. Ja et dic, no em vull equivocar
porta la xuleta.
1.000 pisos públics per aquest 2024.
I això és una inversió de, se sap, més o menys quants milions?
No, jo no ho sé, la veritat. Si la quantitat, la inversió, no la sé.
Tema ocupes. que la gent, bueno, i aquí parlaríem tema ocupes, tema delinqüència,
justícia, que vol fer? La justícia està, que sembla, fa riure.
Què és el que ha fet el govern i què és el que vol fer? Perquè ara amb el tema aquest dels pressupostos s'ha tallat tot.
Sí, clar.
Tot el que estava preparat i en camí s'ha quedat tallat.
Que consti que això no ha sigut culpa d'Esquerra Republicana.
No, no. Això ja sabem qui és que ha votat en contra. Bueno, clar, hi havia tota una sèrie de projectes, i és el que hem repetit mil vegades, eren els millors pressupostos que hi havia des de la història de Catalunya, hi havia una gran inversió de diners, tot això ha quedat estroncat i tot això al final qui es veurà perjudicada és la gent. Quan ocupes, hem de distingir també que hi ha tres tipus d'ocupació diferents. Vull dir, això és fonamental per començar a parlar de l'ocupació. Hi ha l'ocupació política, l'ocupació de necessitat i l'ocupació delinqüencial, d'acord? En quant a l'ocupació delinqüencial, s'ha de batallar, però frontalment, perquè a més ens estem trobant que són aquells pisos que s'utilitzen per narcopisos, etc.
Que n'hi ha al barri antic, que n'hi ha moltíssims.
N'hi ha moltíssims, després els Mossos, la veritat és que estan fent molt bona feina, Mossos en combinació amb la Guàrdia Urbana, les coses com siguin, vull dir, hi ha equips que treballen conjuntament, en desmantelen uns quants, però l'únic que fan és que llavors se'n van a un altre barri.
Es mouen. Mm-hmm.
Sí, es mouen i segueix. Això s'ha de combatre frontalment, s'hi ha de posar molts recursos i s'hi ha de posar doncs molta madura, diguem. D'acord? Perquè al final és una cosa que acaba perjudicant doncs, a la gent. Vull dir, no podem tenir narcopisos, són màfies i és perjudici per la gent doncs, perquè els hi fomenta el consum. Incontrolat, a més a més. Després, quan estem parlant d'ocupacions per necessitat, aleshores, això el que hem de tenir clar, s'han de buscar mesures. Òbviament, les ocupacions no es poden mantenir, però hi ha moltes vies a prendre, perquè estem parlant d'aquí que s'han de posar recursos socials.
Aquí té que haver vindre les vivendes socials.
Ah, exacte. Hem de també distingir si aquells tenidors són grans tenidors, que tenen els pisos buits, aleshores és quan s'ha de negociar lloguers socials per aquella gent, se'ls ha de fer posar uns lloguers socials perquè aquella gent que ha ocupat aquella vivenda d'un gran tenidor que la tenia allà buida, doncs pugui pagar un lloguer i pugui estar allà. I buscar sortides a aquesta gent, aquestes vivendes socials que fan tanta falta.
Escolta, una cosa, que tenim que fer amb totes aquestes grans holdings que estan ocupant la majoria de les ciutats? Perquè allà al carrer de Tarragona, aquell edifici que van comprar continua igual, estan fent obres igual, vull dir, s'ha parlat moltes coses de que ui, allò s'ha parat, mentida.
No, els pisos turístics és una cosa que s'ha de regular també. Nosaltres del grup municipal d'Esquerra hem presentat diverses iniciatives en aquest sentit, perquè es limitin les llicències. De fet, a la Generalitat es va fer un decret que per limitar totes aquestes llicències turístiques que en 5 anys es poden anar revisant.
Ja que parles de turisme, quin model de turisme de l'Esquerra Republicana?
Quin model de turisme?
Aquest de
massificat?
Perquè si hi ha més barcos, hi ha més avions, hi ha més gent. I si hi ha més gent...
És que estem arribant al topall de gent que pot vindre.
Hem arribat al topall.
Jo no havia vist mai una ciutat, i mira que ara últimament em passejo tot el dia amunt i avall, i sobretot per zona centre, tanta gent, en èpoques que no hi havia gent.
Sí.
És increïble, perquè a més, les botigues de luxe del Passeig de Gràcia, per exemple, gent fent cua, que és una altra cosa que no hi he entès mai, perquè, clar, el qui es pot permetre anar a una botiga de luxe... Jo no. Puri, tu?
No, tampoc.
La Puri no diu res, però ja dic jo tampoc.
No, hem arribat al topall, de fet ja s'ha reconegut, no podem tenir aquest turisme, no pot ser que Barcelona estigui envaïda, que els ciutadans de Barcelona ens veiem incomodats
per aquest turisme. A vegades sembles a l'estranger,
sembles estranger, és que no pots passejar, no pots... Jo vaig a la feina, clar, estic a l'Ajuntament i és una cursa d'obstacles, arribar des del metro fins a l'Ajuntament.
I si baixes, si, depèn de com baixis, baixes a Liceu?
Baixo a Liceu.
Bueno, pues el carrer Ferran allò és increïble.
Passo pel call.
Bé, sí, pues,
que tampoc ja no em serveix, perquè no, també
està
tot l'està massificat.
No, és que està tot ple. I si vas a les 8 de la matí encara tira mires, però llavors et trobes els carrers amb pixums,
sí.
Els equips de neteja que ja fan prou, perquè realment una cosa que s'ha millorat a la ciutat, encara que no ho sembli, és la neteja. El que passa és que, bueno, és que no donen l'abast. Jo he vist passar un camió netejant amb aigua i tal, i després a darrere un altre traient els coses dels containers i tirant-les a terra, i bueno, llavors, clar, tot això és l'incivisme de la ciutat. Tenim un model una mica complicat, perquè sí. No és una ciutat molt gran, no és tan gran com Londres, no és tan gran com Nova York, no és tan gran com altres ciutats, però és que tenim molt el turisme igual que ciutats com aquesta.
Sí, i no pot ser. El que no pot ser és que la ciutat comenci a viure pel turisme. La ciutat és dels,
bueno, és que
dels que hi vivim.
S'estan convertint en una ciutat de serveis.
De serveis, de botigues, sí. Que estan perdent la seva identitat, perquè cada vegada hi ha més botigues de cadenes.
Però com ho pares, això? Perquè, per exemple, una botiga d'aquestes clàssiques de les Rambles, que n'hi ha un fotiment, des de la de música aquella que hi havia, sí. Baixant i tal, com pares el que aquesta gent no se'n vagin? Perquè, clar, si el propietari se li acaba el contracte i li posa un lloguer de 14.000 o de 15.000 o de 20.000 euros, aquesta gent no poden sobreviure allà. Això està més clar que l'aigua. Sí. Com ho parem, això?
Com regular el comerç?
Clar, com ho regulem, això?
Si una és que... de les formes és comprant aquests locals que són emblemàtics per anar a garantir que es mantindran aquests negocis.
Generalitat,
hi haurà una continuïtat
generacional. La Generalitat tindrà prou diners per fer les infraestructures que li corresponen, a construir pisos, a comprar locals. Ostres, jo no veig que la Generalitat aquesta no tindria.
No es poden comprar tots.
Clar.
No, no. Això és uns quants. Garantir la successió dels negocis, buscar gent que els pugui agafar de nou, negociar un altre cop, intervenim negociacions amb els propietaris.
No es pot fer una llei de protecció de negocis emblemàtics? Clar, llavors aquí el problema seria quins es consideren emblemàtics o no.
Bueno, aquí estem una mica amb el tema, per exemple, ara al Poblenou la coctelera Baliu també ha de tancar, i és una coteleria que és dels anys 70, així,
sí,
una tot, estètica...
Sí, sí, tipus Boades.
Sí, que és com molt així cridanera, no? I bueno, això és emblemàtic o no és emblemàtic? Perquè a vegades sembla que només ho pot ser el que sigui de principis de segle passat,
sí, modernista. Que fos modernista.
Home, això també ho és. Tot el que sigui característic,
sí,
d'una època...
Bueno, que jo crec que això, les empreses aquestes, algunes s'han guanyat els emblemàtics, sí. Encara que no sigui un edifici modernista.
Exacte. Vull dir, ser emblemàtic és quan ja tens una personalitat, sí, significa alguna cosa.
Mira, l'absenta del carrer Hospital, que és
per
un bar
exemple.
Normal i corrent i és de tota la vida. Bueno, aquesta, però llavors el senyor del costat, què fem amb el senyor del costat? També podria dir que jo també en soy emblemàtic, llevo
sí,
tota la vida
però
aquí.
Al final has de posar els límits en alguna banda.
Clar, clar, és que és molt complicat.
No, és, sí.
El Quílez mateix,
sí.
Aquest més emblemàtic que el Quílez, I van posar una botiga
de roba.
Que ja em diràs tu.
Van mantenir l'aparador.
Sí, bueno, encara.
L'estètica.
Perquè se'ls va obligar, segurament.
Sí.
Però encara, però hòstia, és que dius, bueno, i el Quílez sí, s'han anat allà, s'ha reconat al carrer Aragó, que també està bé el local, però clar, no és el mateix estar Rambla Catalunya Aragó que està Aragó entre Aragó, que Rambla Catalunya i Balmes allà amb un raconet, no és el mateix. Ni l'edifici tampoc és el mateix.
No.
Llavors, Puri, què dices, va?
Bé, doncs, Eva, volíem saber, des de quan, fa molts anys que estàs militant a Esquerra Republicana?
Militar, des del 2017. Jo sóc un producte de l'1 d'octubre.
Ah.
Que sempre dic això.
Sí, ets un producte de l'1 d'octubre?
Sí, jo era amiga d'Esquerra Republicana, però arran de l'1 d'octubre vaig dir, bueno, s'ha acabat. S'han acabat aquí les mitges tintes, diguem.
Ens anem a involucrar.
I ara ens hi anem a posar.
Molt bé.
Perquè això s'ha de tirar endavant i s'ha d'aconseguir. No, és el que us deia, no ara, però ho aconseguirem. Clar. Jo estic convençuda, eh? I vaig
jo
dir,
no tant.
Ara t'hi poses. Jo sí.
Bueno. A veure qui guanya.
Sí. Jo.
Aquesta legislatura creiem que s'ha fet curta, no? Perquè no tenia que durar tan poquet, sinó que tenia que ser una miqueta més llarga. Llavors, heu pogut dur a terme els projectes, diguem, en aquest temps, pensats en aquest temps, o també el peu s'ha quedat per davant, un de l'altre.
Bueno, el que sí que hem de dir és que tot i com ha anat aquesta legislatura, perquè al final ens hem quedat minoria amb 33 diputats, doncs hem aconseguit fites, com tenir més Mossos que mai, tenim més personal docent que mai, n'hem posat més que mai, hem posat també més personal mèdic que mai.
Calmar els metges, que era difícil.
Sí.
Era molt difícil, eh?
Era difícil.
Estaven molt emprenyats.
Doncs ho hem aconseguit. També hem aconseguit més inversió estrangera que mai, més exportacions que mai, i l'atur, la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys.
Sí.
Home, penso que hem aconseguit els objectius que teníem, amb el poc temps que teníem, i la minoria...
I el poc recolzament.
Ho hem aconseguit, per això la veritat és que estem convençuts que podem, si hem de reforçar-nos, hem de ser més, i llavors ja...
Us fa por el resultat de les municipals o no és extrapolable?
No, jo penso que cada àmbit és diferent. O sigui, les municipals la gent vota amb un criteri i les de la Generalitat es vota amb un altre.
A les municipals teníeu un dels millors polítics que ha donat Catalunya en els últims anys.
Sí, 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 cert. I un gran polític i
una gran persona.
I una gran persona.
Sí, això està claríssim.
I la veritat és que...
Intel·ligent, sabia més de l'Ajuntament que tots els que van vindre, segurament.
Sí.
Però veus que el capritxo de la gent l'anar a votar.
Va ser un luxe, la veritat, treballar al seu equip. A mi em va permetre aprendre molt, però molt. I sí, és això. No, jo personalment no he entès encara... Home, algú devíem fer malament, és evident, eh? Quan la gent no et vota... És que alguna cosa has fet malament, però no ell, eh? Vull
bueno, jo crec que es va bipolaritzar molt amb Partit Socialista i Junts.
Sí.
L'equip de Collboni tenia molt clar que tenia que ser alcalde a totes.
Uh-huh.
I l'equip de Colau es va mantindre així, com l'altra vegada, perquè la Colau tampoc va guanyar. No. I van tindre el recolzament de l'artista invitado, com l'altra vegada com la va tindre la Colau. Sempre hi ha un artista invitado. Pot passar també ara, eh?
Bueno, sempre pot passar.
Perquè a Madrid està clar que no interessa que manin els independentistes a cap puesto.
Sí, és cert.
I a pesar que ens pesi, Esquerra i Junts són independentistes.
Sí. Punt.
I això és una cosa clara. És possible un pacte Junts-Esquerra o en aquests moments és tan difícil que ni es veu?
Mira, jo sincerament, els pactes és que ara...
Ningú vol saber res.
No és que ningú vulgui saber res, és que la veritat és que de moment, segons sembla, la cosa anirà bastant ajustada entre tres.
I la campanya comença a Esquerra Republicana a repartir llenya cap a Puigdemont i Puigdemont a repartir llenya cap a Esquerra Republicana perquè saben que un dels dos... té que estar per davant de l'altre. I aquí està. Ara s'ha començat la campanya a una mica i encara es calentarà més. Encara ens queden uns quants dies. Mentre el senyor Illa estan allà i jo crec que el senyor Illa es beneficiarà de no fer soroll.
Bueno, però tampoc ens n'oblidem, del senyor Illa.
No, home, tots hem de saber a quin partit correspon i ja està, i punt.
Nosaltres el que defensem és el nostre model.
Sí.
I un model que... pensem que hem demostrat que és efectiu, perquè ara podem dir, no?, que l'hem aplicat.
Sí, no es pot negar el que heu fet.
Tenim la garantia de que ho hem fet i tenim l'aval de la feina feta.
Sí,
aleshores, per nosaltres és dir, no, el model a seguir és aquest,
sí,
i ara ho hem demostrat. Per tant, nosaltres estem molt segurs de la feina que hem fet i estem segurs de que, explicant bé la feina que hem fet, fer-la veure, aconseguirem tenir un bon resultat. I llavors el que passi ja es veurà més endavant. És que al final també fem uns vaticinis. Sí,
els pactes es faran el dia després, no es faran abans.
És que no saps tampoc com quedarà la cosa.
Això està clar, ningú vol saber res de pactes fins al dia després.
No.
Puri, què dius? Què dius, Puri? Què nos dices, Puri?
Volíem saber si per la propera, en aquesta propera legislatura, si incorporareu projectes nous... o bé també doncs agafareu aquells que no ha hagut temps de dur-los a terme, no? Perquè s'ha fet petita, s'ha fet curta, com dèiem abans.
Doncs bé, la idea és tot allò que va quedar penjat amb els pressupostos, la idea és reprendre-ho, tornar a elaborar aquests pressupostos per poder tirar tot endavant tot això, perquè clar, és el que us deia abans, no? Hem aconseguit més personal sanitari, més personal, bueno, docent, clar, això ho hem aconseguit amb els anteriors pressupostos, uh-huh. però calculant que hi hauria aquests.
Aquests nous.
Per tant, necessitem tornar a tirar endavant això per garantir tots aquests projectes, fer-los créixer més, uh-huh. perquè la veritat és que les necessitats hi són. I fa falta personal docent, perquè a les escoles fa falta tenir reforç, i fa falta tenir personal sanitari, perquè bueno, estem aconseguint revertir les retallades que hi va haver anteriorment. I ara ja estàvem, o sigui, quasi a punt de revertir-les. Estàvem a res, en tema educació estàvem allà mateix. Però bueno, han fallat els pressupostos, haurem d'esperar doncs, a tenir els propers.
Us ho pensàveu, que passaria això?
Bueno, jo la veritat és que en aquest moment jo puc parlar a nom meu, perquè jo no estic a govern.
Tu t'ho pensaves?
No, perquè sincerament penso que és un acte, és una irresponsabilitat.
De país. Sí, jo també, amb això ho sento molt, aquí em mullo.
Sí, tirar aquests pressupostos per terra és una irresponsabilitat, perquè eren els millors pressupostos que hi havia molts diners pressupostats, i això es perd. I aleshores, al final, qui perd és la gent. I jo el que no puc entendre és que tu pots tenir doncs, bueno, discrepàncies, pots tenir interessos partidistes, el que sigui, però no pots jugar-te al pa de la gent amb la situació en què estem. No,
han deixat a molta gent amb la mà davant i la mà darrere.
Exacte.
Moltes institucions benèfiques. I, bueno.
Eren uns pressupostos que feia falta. I jo pensava, sincerament, que no s'acabarien tombant per responsabilitat.
Jo també.
Després ja ens barallarem amb el que sigui, si volem.
Sí,
ja parlarem.
Sí, jo crec que també podia haver sigut
però
aquesta la solució.
Però jo crec que davant de tot va el país i la gent.
Pues no ha sigut així.
No.
Es parla d'educació, el tema del català.
El tema del català és un tema. És el tema.
Clar, que té que ser una cultura bilingüe, trilingüe...
No, és la immersió.
Què tenim que fer?
La immersió lingüística. Òbviament, el sistema d'immersió lingüística que tenim doncs, necessita reforç, perquè s'ha de garantir que realment es du a terme aquesta immersió. La proposta que fa el PSC de trilingüisme, sincerament, l'únic que aboca és que el català desaparegui. Perquè el que està clar és que si no es fomenta el català a les aules, el català es perdrà. Perquè socialment es parla molt més castellà i la prova és
jo, per carrer, exemple, sí.
El carrer, sí. I els patis,
i els patis.
Això que diuen que venien els del PP, Ciudadanos i tots aquests dient que los patios, los niños de Catalunya.
En els patis els nanos juguen
en castellà.
Aquest només parlen per Espanya.
Això...
Clar, jo puc posar un exemple.
Els 2 minuts els que surten fills, a les notícies.
Els meus fills van néixer i créixer envoltats de gent que parlava en català. Van a l'escola, a la llar d'infants, tot parlant català, el parvulari. Els meus fills de seguida van parlar castellà. On el van aprendre, el castellà? A casa no.
Al pati.
Al pati. O sigui, per tant, una immersió lingüística en català en cap cas posa en risc el castellà, perquè el castellà és la llengua dominant. És el català el que s'ha de preservar i el que hem de garantir que segueix, perquè al final és la nostra llengua, és la nostra identitat i és el nostre mitjà de comunicació.
No, però això el castellà el sabran parlar sempre. Vull dir, és que li estem donant voltes amb una història que es té que aprendre francès i anglès, per mi sí.
Sí.
I inclús et posaré que està el xinès, si ens dona la gana. Però, i el castellà, evidentment, però aviam, el català és el primer, però estem aquí, català. I a partir d'aquí, el castellà l'aprendran sols, perquè l'aprendran sols, és que a més, que es té que donar, evidentment, però no fa falta la guerra contra el català perquè és que per mi és una tonteria.
No, és que és...
Fa tristor que perquè una sola família doncs, faci una denúncia, tota l'escola es vegi afectada de que no... de que el castellà tingui la seva importància, que no cal, no?
No. No, és una guerra que va començar a Ciutadans més que res per crear crispació, per anar a buscar la confrontació. Llavors van aprofitar doncs, atacar amb la llengua, perquè saben que és un punt en el sol i que saben que
bueno,
o sigui, perdre la llengua...
Ciutadans, jo em pensava que canviarien d'estratègia, però segueixen fent el perro Doberman.
Sí, segueixen igual.
Sí, no, jo no hi he entès... bueno, aviam, si d'aquí ve la desaparició... serà per culpa de que no han sapigut el Canyes i el Carrizosa, continuen amb la mateixa política, igual. Sempre. O sigui, no sé què es pensen. O sigui, és que ja tindrien que haver-se'n donat compte que això els ha portat a la ruïna,
sí,
política.
Però a mi el que em sorprèn i m'estranya, i la veritat és que m'entristeix bastant, és que ara sigui el PSC que està comprant aquesta, aquesta pel·lícula.
Bueno, per Espanya.
Però el trilingüisme, o sigui, estan, és una cosa de Ciutadans.
Aviam, tu pensa sempre que... bueno, clar, és que els partits que són d'àmbit espanyol miren molt a Espanya. Per què? Perquè allà tenen molts vots. I tot això de la independència i de l'amnistia i tot el rotllo, amb ells els costarà una factura i ells volen minimitzar la factura. I què tenen que fer per minimitzar la factura? Una vegada s'hagi fet, que després vindrà l'estiu i ningú se n'en recordarà al setembre de l'amnistia, a no ser que hi hagi algun altabaix. Llavors, a partir d'aquí, està clar, creien en ells. Bueno, Espanya, Espanya... Sí, Espanya és poderosa i nosaltres aviam, Andalusia, el Partit Socialista, hosti, ha perdut la seva genovia, o sigui, allà ho han perdut tot, per tot. I qui es pensava que Andalusia votaria PP o Vox?
No, semblava impossible.
És que és una cosa, però per què? Pues una mala política, van presentar a una candidata que, bueno, que allò com que es barallaven amb, entre ells, vull dir, és aquí, i llavors, bueno, a partir d'aquí ja veus tu, aquí a Catalunya va guanyar Ciutadans.
Sí.
I mira on està Ciutadans.
Bueno, però va guanyar perquè va aprofitar
l'època
del procés i llavors ells van fer això, el rebufo, van anar a l'atac, a la crispació, a l'odi... Bueno, jo crec que van fer sortir les passions més baixes.
És un partit català que diu que tenim que ser espanyols. Bueno, pues el Baix Llobregat van treure uns resultats que ningú tampoc s'ho hagués pensat.
No.
Bueno, ara no els trauran, ja no sé, no. Ja vindrà aquí algun representant de Ciutadans i ja li explicarem perquè ho sàpien. No sé si es pensen que encara trauran un bon resultat. Crec, cuidao. No sé que la gent s'hagi tornat boja. També van votar, la gent va votar al Valls, imagina't.
Sí.
O sigui, que, quin país tenim.
Sí,
i que en el seu moment el senyor de Rumassa. També. El vam enviar a Europa. Som uns cachondos, en el fons.
Sí. I clar, ara el problema és que la gent tampoc no se n'adona que votar el PSC, al final, no estàs votant una opció de Catalunya.
No, ara
estàs
no.
Estàs votant un govern que venarà des de Madrid.
I que el Zapatero ens va fotre en l'aire l'Estatut.
Exacte.
Qui no se n'adona? Això ho tenim que recordar-ho.
Bueno, aquí va
tot el problema, aquí ve, el problema ve per al Zapatero. I sí, que després subvinguin aquí i diuen que els catalans és que són molt bons. Son buena gente.
Somos muy simpáticos.
Pero no les daremos el estatut. Les daremos el estatut.
Sí. No, però al final és això.
És així, és que és tan
senzill. I hem de tenir molt clar qui és PSC.
I si Espanya, en els seus moments hagués sigut intel·ligenta, hagués solucionat tots aquests problemes amb estats federals. I tot això hagués acabat. I això ho deia l'Ernest Lluch, que era un tio intel·ligent.
Sí, però ara ja ha passat.
Sí, no. L'època del Partit Socialista Català, amb C de català, allò s'ha acabat.
No, ara és un partit que, bueno, depèn del que li mani Madrid.
És una sucursal.
I òbviament no farà cap política que beneficiï Catalunya si no té el vistiplau de Madrid. Per tant, no farà cap política que beneficiï Catalunya.
Això és evident. Si no ens necessiten, encara menys. Agustí, va, digues coses, que no et veig, però...
No, jo estic a... A veure, digue'm quins punts són els fonamentals que porteu en el programa aquestes eleccions.
Un local per eixample Barcelona.
Bueno, això és una cosa que ja fa anys que tothom ens ha dit
que
tindríem un local.
Sí.
Bueno, perdona,
això és una qüestió municipal,
sí,
eh?
Sí,
però
sabem que va anys vista.
Sí, però hi ha una cosa que es diu DAP, que és Digital Aerial Broadcasting, que és la FM desapareix, perquè no hi ha espai i es té que desaparèixer, i la Digital Aerial Broadcasting, aquesta senyal que ja hi cabem tot, això està a Madrid. Ves tu, és una cosa que en un principi estava aquí, no sé per què aquí algú no li ha fotut ni cas, i ara ho gestionen des de Madrid. Com poden gestionar la senyal que estarà a Catalunya des de Madrid? Pregunto.
Bueno,
estem com tot, sempre.
Estem com tot.
Bueno, pues,
tot va a Madrid.
Ja
tot.
Saps, apunta't, DAP.
DAP
i apretar.
A veure, explica't les línies generals del vostre programa amb aquestes...
El programa en si encara
No, no sortir, no, perquè bueno,
encara no ha començat la campanya. Aleshores, encara, bueno...
Encara podem estar tranquils, no començar la campanya, tranquil.
Sí, exacte, de moment relax. No, no. A veure, nosaltres, de moment, les línies que estem apuntant és això, és aconseguir anar a buscar, negociar el referèndum, negociar el finançament singular, que això és importantíssim, perquè amb això surt la resta. Si aconseguim aquest finançament singular, podem fer les polítiques socials que volem fer. Una de les línies fonamentals també és l'aposta per indústria i recerca, que és les dues coses que són més importants de, bueno, com a projectes d'esquerra, apostar per indústria i apostar per recerca, perquè és molt necessari.
I+D, sí.
I+D, per exemple, tenim l'exemple d'AstraZeneca, aportarà una gran inversió i 2.000 llocs de treball. Això és importantíssim. Després, què més? El finanç...
Agafa la xuleta.
Bueno, la llengua, òbviament, el que estàvem parlant ara. La llengua, l'educació, de continuar amb aquestes inversions, continuar revertint, acabar de revertir tot el que va passar amb les retallades. En quant a sanitat, també seguir invertint en sanitat per tornar a agafar els nivells que teníem i superar-los.
Ara estem en un moment que la gent es triga quasi 180 dies per operar-se.
I hem reduït les llistes d'espera, les hem reduït, però s'han de reduir més, evidentment, perquè que no pot ser això, que segons quines intervencions hagis esperat tant de temps, perquè 180 dies són molts dies, molts mesos. Aleshores, bé, no? En sanitat s'han de reduir temps, s'ha de fer més inversió, s'ha de posar més personal mèdic, perquè evidentment si volem reduir llistes d'espera necessitem personal mèdic perquè pugui...
Estan una mica desbordats, jo puc dir que avui he anat al metge i he parlat amb ell i m'ha dit que no donem l'abast.
Només cal anar a la clínica o urgències.
Hi ha hagut molta gent, molts metges, que s'han jubilat després de l'època post-Covid, que s'han jubilat abans d'hora. Estressats, i infermeres segurament de baixa n'hi ha un mollon, que això és una altra de les coses que tindríem que mirar.
Estar a urgències 7 i 8 hores d'espera, això és desesperant.
Per tant, s'ha d'invertir molt en salut, en sanitat, perquè aquestes coses no passin.
Però també passa amb clíniques privades ara, això? O sigui que...
Sí, no són 7 hores, però...
Clar, és que hi ha dies també. Hi ha hores puntes.
Aquí que tenim el clínic, les urgències al clínic, doncs és un drama.
Sí, no, el clínic...
Saps que t'hi passaràs migdia. I, bueno, això és el que s'ha d'evitar.
Ara que parles d'inversions, jo una pregunta que sempre m'he fet, quan Madrid diu que Catalunya tindrà 4.000, 5.000 milions per inversions...
Però no saben quan.
I després no arriben. Clar. Com és que no arriben? Què passa? Si ja les tenim pressupostades, no pot vindre els diners aquí i des d'aquí fer les inversions?
Bueno, és una de les coses que demanàvem.
Si no te les traspassen?
No, però si ja t'han promès 5.000 milions, després dir, no, solament hem invertit 1.000.
Demà t'ingressaré 5.000 euros.
Com s'arregla això?
El Pere ja va anunciar que reclamaria
tots
els diners que ens deuen.
Però com els hi fem pagar?
Com els hi fem pagar?
Els posem de genolls?
Amb un reconeixement de deute? Com fem?
No, ens faran un taló sense fondos.
Si t'han promès una quantitat per fer certes coses...
Si està promesa i està escrita, te l'han de donar.
Però com? Perquè això també s'ho passa pel forro.
Això es va acumulant cada any, i diuen es deuen tants milions a Catalunya.
I si ho portes al Tribunal Constitucional ja sabem de què va. Li donaran al PP.
Mira, jo sóc d'aquella generació que quan em movíem el cotxe tot eren piatges a Catalunya. Sortíem de Catalunya i no hi havia ni un
piatge. Ui, ara no n'hi ha cap.
Ara no n'hi ha.
Ja tornaran, ja tornaran.
És aquella època que diu, aquí tot el que fèiem era pagant nosaltres.
Sí.
I això sembla que continuarà... Anys i anys.
Bueno, el que intentarem és que no sigui així. Per això, aprofitant aquesta situació doncs, també de necessitat del recolzament dels partits independentistes, el d'Esquerra en aquest cas, doncs el que aprofitarem és això, per negociar aquest finançament diferent. Bueno, tampoc podia ser l'amnistia, ja la tenim.
Sí, sí, no, no, això està clar.
El finançament no pot ser, doncs, ja ho veurem, si pot ser o no pot ser.
Bueno, la cosa està que si us necessiten, els teniu que acollir.
Bueno, pues ara, aquesta, ara, ja ho estan fent, Agustí.
És el que estem fent, aprofitar aquesta necessitat, perquè tampoc sabem quant de temps durarà.
Sí, perquè doncs, com guanyen els altres...
Doncs ara que, que tenim aquesta possibilitat, hem d'exercir-ho. Sí, i hem d'aconseguir tot el que puguem.
Per això has de votar un partit que no sigui dependent d'allà.
Home, està clar, si mana PSC a Catalunya, ens podem oblidar de tot, fins i tot de Rodalies, perquè sí, òbviament no canviaran les Rodalies que gestionen ells.
No, això segur que no. Vinga, més coses, més mica, puri, sí. Va, que tens ganes.
Ataca.
Ataca, que ens queden anar, eh?
Sí, estem acabant ja a la recta final. Entrant a la... en el teu àmbit personal, quines aficions tens? Bueno, i si ara tens temps de poder-ne fer i gaudir d'alguna.
Ens ha dit que la seva parella era musicòmano.
Sí, la veritat és que és un crac de la música. És, així com jo, bueno, ja ho heu vist abans, que necessito uns quants compassos per endivinar quina cançó és, ell amb dos clinc-clincs ja sap quina és.
Això es perd també amb els anys, eh?
No ho perd.
La memòria sí.
De moment no ho perd.
Bueno, és que és jove.
Clinc-clinc, i diu, és tal. Però és que a més et diu, i la canta fulano, o no. O aquesta és una versió que canta no sé qui.
Agustí, jo crec que té el programa aquest que es diu Chazam. I ella no ho sap.
Que vingui un dia aquí amb el Mario a fer un programa de música i veuràs que s'ho passarà.
Bueno, que vingui,
El Mario i l'Agustí farien bones migues amb ell.
Doncs ell segur que encantat, perquè és una cosa que sempre li ha agradat molt.
Quina música escoltes tu? Si és que escoltes música.
Ara us sorprendreu. Va, perquè vinga. No ho diríeu mai, la música que a mi m'agrada.
Reggaeton?
No.
Ah, bueno, vale. Era com que a Catalunya tenim molt de reggaeton últimament.
Jo soc del heavy metal.
Sí o no?
Sí.
I ostres, tu què passa a l'Ajuntament?
El segon, perquè el que va vindre dels socialistes.
Sí, també. Jo sí, per mi és una música que em dona energia.
Què és el que t'agrada del heavy metal?
A mi em dona energia, em dona força.
Quina cançó et posaries ara? Dic, va, estic amb ganes de repartir llenya.
Ostres, llenya?
Sí, home, allò que estàs a l'Ajuntament, al Parlament, i veus el Carrizosa allà dalt, i quina cançó li fotaries?
Home, però llenya Rammstein, eh?
Hòstia, joder,
sí.
Anem durs, eh?
Home, si hem de repartir llenya...
Collons, hòstia, això sí que és dur. Puri.
I ara, un llibre que estem a les portes de Sant Jordi, quin llibre ens podries recomanar?
A veure, jo un llibre que a mi em van... Fa molts anys que me'l vaig llegir, imagina't, encara estudiava a la facultat, me'l vaig llegir en el mes de juny, que tenia els exàmens, i per mi m'ho posava com a premi. És a dir, si m'he après això fins aquí, podré llegir 10 minuts. I me'l vaig acabar tot.
Què dius ara?
Sí, Els pilars de la terra.
És una manera molt pràctica, eh?
Sí, Els pilars de la terra. Era algo, estava dinant i estava llegint.
Amb el llibre.
Amb el llibre, tota l'estona. Va ser una cosa que em va abduir, aquell llibre. Va ser, per mi és el llibre.
El llibre.
Sí, és el llibre que m'han enganxat molts, eh? I després també una altra cosa que ara sembla que jo ara estigui fallant el meu gran escriptor, que és Tolkien. Jo sóc una fanàtica de Tolkien també,
Ho tindrem en compte perquè...
I el cinema.
I has vist les pel·lícules del Tolkien?
Vàries vegades, amb els diàlegs i tot.
Vas
a nivell friki.
Vas al cinema, habitualment?
Sí, vaig al cinema.
Vale.
Sí.
Saps que aquí al barri tenim un cinema petitó de 50... Bueno, de 30...
De 33 places.
Doncs ara quedaré molt malament.
Video Insta, la botiga, té una petita sala.
Una botiga que havia existit tota la vida a Enrique Granados, que es va traslladar fa 4 o 5 anys aquí a Viladomat, no sé jo, que diu Video Insta, 48.000 pel·lícules.
Ostres!
I tenen una sala petitona que es pot llogar... Per fer festes.
Espera, sí que me n'han parlat.
Sí.
Bueno,
és que el dia que coneixis a l'Aurora de Pares no te n'oblidaràs mai.
Sí que me n'han parlat.
És un crac que fa un programa amb nosaltres de cinema.
Doncs a mi m'agrada molt el cinema i vaig molt. També.
Teatre?
Teatre també m'agrada molt i vaig menys.
Ja, per temps.
Per temps. I també és un altre preu. Sí. Tampoc no hi pots anar tant.
Ja, sí.
I costa més. Clar, jo tinc dos fills i...
Les entrades, les crispetes...
Sí, bueno, el cine també és una aventura.
També s'ha de multiplicar per 4.
Bueno, acabes pagant 60 euros. Sí. Una barbaritat.
A quin barri vius?
Jo aquí, a l'esquerra de l'Eixample. A dos carrers.
Què dius ara?
Sí.
O sigui, la tenim de veïna, Agustí.
Sí,
la,
sí.
I de sòcia de l'associació.
Si on no diguis. Sí. Així que m'ho vas comentar, que sí. Eres sòcia de l'associació. Pues digue-li al teu marit que vingui cap aquí.
Bueno, és que ell és, viu a Girona, eh?
Hombre, hòstia, parella, m'encanta.
Bueno, que reservi Can Roc i anem tots allà.
Això, també. Home, és una opció.
A Can Roc, té que ser.
Home, per què no?
Bueno, home, a mi m'agrada menjar molt, eh?
A Girona es menja molt bé, eh?
I tant, sí, es menja bé.
Jo no sóc de mostres, eh? Jo necessito el mostruari sencer. Bueno, doncs, pues, escolta, estem ja al final del programa. Eva, molta sort.
Gràcies.
Que surtin tots els números perquè puguis entrar.
Esperem.
Això seria una senyal de Esquerra Republicana aquesta vegada ha triomfat, que ens agradaria. I que si es té que arribar a un pacte, digue'ls als amos, els de dalt, que si es té que arribar a un pacte, que deixin de barallar-se ja tots els independentistes, que governin si fa falta plegats i que es deixin, perquè és l'única manera que anirem endavant. Perquè els altres ja s'ajunten quan volen.
Sempre ha passat això.
Bueno, ells fan números, fan el 155, que és com un número molt maco, s'ajunten i ja està, i ho tenen claríssim. I nosaltres, pues, si no fem el número que vulguin dir-li, que no sé quin número posaríem nosaltres, no ens en sortirem.
Bueno, si llegim la història de Catalunya,
bueno, sí.
Entendrem... Sí. També moltes coses.
Home, sí, sí, home, la història de Catalunya ha sigut sempre posar la galta.
I aquí era clar amb l'11 de setembre, què celebrem? Pues una derrota.
Una derrota.
No estic d'acord.
Home,
no estic d'acord.
Va, a veure, digues no. Què penses. Volem saber la teva opinió.
Celebrem la resiliència. De que malgrat tot, malgrat que ens van aniquilar, ens van arrasar, nosaltres seguim. I allà no es va acabar Catalunya. Bueno, Catalunya però, va seguir però, i el català va seguir.
Clar, però aquí està, que celebrem una derrota, però que per nosaltres és com una victòria, clar. En el sentit que encara estem.
Encara estem.
Bueno, això.
Lluitant per lo mateix.
Exacte. Tu no saps celebrem una derrota perquè ens vam en sortir.
Som-hi serem.
Gent catalana. Doncs pues ara, per acabar el programa, veiem si reconeixes això.
Ai.
Que Dios te coja confesa.
Du hast. De Rammstein.
Hòstia, és increïble. Cara. Ho has vist en algun lloc?
No.
Hi ha algun mirall
molt
per
bé.
Aquí? Molt bé. Pues, et deixem amb el Du hast de Rammstein. Una música molt dura per una representanta del Parlament. Vinga, gràcies, Eva.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.